Diu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Bon vespre, encetam ara la ruta d'Orfeu. Avui, amics, arribam a una xifra curiosa. Arribam al programa 222. Bon vespre de nou, amics. Això és la Ruta d'Orfeu i el programa 222, com dèiem a l'inici. I per això hem utilitzat una obra per encetar el programa, que és l'obra 222, Kegel 222, del catàleg Kegel de Mozart, la que porta el número 222. Ha estat tot un ofertori titulat Misericordias Domini. Ha estat una obra magnífica que ens ha servit per celebrar aquest número curiós, tres dosos, 222. Un programa 222 que omplirem en dues seccions. A la primera tindrem convidat el director de la Sinfònica, Pablo Mielgo, que ens parlarà de la programació d'estiu de la nostra orquestra, que és una programació realment ambiciosa i que, vistes els títols de les obres que presentaran i dels solistes que hi tindran, realment promet moltíssim. I després, a la darrera part, en Maria Antònia Pasqual ens acostarà a una figura també legendària de la música. Ella té una secció, la Maria Antònia, que parla de literatura i música. Avui ens parlarà de Jacqueline Dupré. És una violoncel·lista d'aquelles mítiques que ha donat també motius literaris. Per tant, un programa complet, amb encetat amb Mozart, seguirem ara amb Sinfònica, amb músiques que podrem escoltar aquest estiu, i a la tercera part tindrem la Maria Antònia Pasqual. Fem una petita pausa, res, dos minuts, i tot d'una ja entram en matèria. Pablo Mielgo.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A Connexió Local vos convidam a escoltar de què parlen les ràdios locals i la premsa de proximitat.
Sense el poder de ser gent, aquesta revista ara mateix no estaríem xerrant d'aquesta publicació.
Es pot donar veu a gent que no té les eines o no té les vies i ser conscient de les coses que se fan aquí a casa nostra.
Les persones són, si no s'han donat el calí.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés. IB3 És patrimoni. La Ruta d'Orfeu. Pere Estalric.
Pere Estalric i avui també Pablo Mielgo, aquí ja saludant. Bon vespre, Pablo.
Bon vespre.
Moltíssimes de gràcies. Avui hem convidat Pablo Mielgo perquè la setmana que ve, res d'aquí dos dies, comença ja la temporada d'estiu, la temporada d'estiu de la nostra orquestra sinfònica, que just acaba de tancar l'òpera avui mateix és la darrera funció Descomptes d'Hoffman, i a partir de dia 14 comencen ja tota una sèrie de concerts sinfònics que tenen diferents espais. Pablo, què mos trobarem dia 14? Que és, avui 14. Són dia 12, dimarts. Dimarts. Què mos trobarem?
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por los 222. La omnipresencia del creador, que decían los romanos, en ese número, ¿no? Y de la serpiente. Bueno, pues el 14 nos encontramos el inicio de una semana fantástica, porque es la semana del concurso internacional Juan Pons. Y bueno, es una semana programáticamente muy ambiciosa, con tres galas líricas. El día 14, dimarts, como dices, el martes en el Truy. El día 16, con Xavier Anduaga y Priti Yende, dos de las voces más importantes del panorama, que ya los dos en diferentes momentos han estado con nosotros, y que coincide, los he programado juntos porque han sido dos de los últimos ganadores del Operalia, del gran concurso de canto a nivel mundial. Y quería, bueno, dentro del paquete de la semana del concurso internacional Juan Pons, pues programar, digamos, dos ganadores que demuestran que un concurso puede lanzar una carrera, como es el de los dos casos, más allá del talento brutal de los dos. Y luego, por último, terminamos el 19 en el Palacio de Congresos domingo con la final de los candidatos, que empezamos el martes con los 40 candidatos que vienen. Y bueno, haremos una selección y esperamos que en la final seamos entre 5 y 7 y esperamos que salga otro Xavier Anduaga o Priti Yende.
I doncs ja tenim la primera setmana de la Sinfònica tancada, per tant, primera aproximació musical. Hem parlat del concurs Joan Pons, hem parlat de veus, hem parlat d'òpera, hem parlat de cant. Si vos sembla, Giuseppe Verdi, La dona è mobile. Mm-hmm.
La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un'amabile, leggiadro viso, il pianto in riso, e ben sognero, la donna immobile, qual piuma. Sentasi felici a pieno chi su quel seno non iba amore la donna morti qua di un vento volta da cento e pensier e di pensier.
Fragment de Rigoletto de Verdi. Seguim parlant, recordem els oients que s'acaben d'incorporar, que parlam ara amb Pablo Mielgo perquè ens explica una mica les línies generals de la programació de la Sinfònica que tindrà aquest estiu. Hem encetat amb aquesta setmana, que serà una setmana pràcticament vocal, però després ja, Pablo, mostra la Dama Bellver.
Sí.
I com, què tenim?
Ritornam. A nostra casa.
Ritorna,
Vinci. Nostra casa de estius, que, bueno, és muy especial, como bien sabes. Y tú, más que nada, como fundador de la orquesta, lo sabes, lo importante que es Bellver para el significado del maridaje entre la música, la sinfónica, el público, el corazón de una palma bella vista desde las alturas, ¿no? Y, bueno, empezamos, creo que, con uno de los grandes mitos del violín del siglo XX y XXI, Pinchas Zukerman, y además con un concierto, el doble de Brahms, con su mujer Amanda, y bueno, pues y en la segunda parte, uno de tus favoritos, la 41, la última sinfonía de Wolfgang Amadeus Mozart.
Perfecto. Per tant, tindrem un inici de Bellver realment antològic. Més coses que podríem destacar, sinfòniques, perquè tenim també un heroi que m'apareix,
Beethoven. Sí, tenemos además un director húngaro que para mí es una de las mejores batutas en este momento en el mundo, Nanasi, es aparte de su brillantez técnica, tiene un concepto, es de estos colegas a las cuales yo admiro porque tienen una gran profundidad en el pensamiento de la música, en el pensamiento del estilo, cosa que pues no siempre por la velocidad que tenemos en la carrera que encuentras, ¿no? Y creo que la gente va a disfrutar con un programa donde el corazón principal será esta heroica de Beethoven. Si se fija los oyentes saben que después de la celebración del 250 aniversario hemos hecho una pausa, la orquesta no ha tocado Beethoven, cosa que casi es un sacrilegio, pero casi en un año y medio no hemos tocado Beethoven, y entonces ya tocaba retornar, y tenemos de hecho dos grandes momentos beethovenianos para este verano, ¿no? La heroica.
Tendreus heroica, después
la cuarto y quinto concert.
Si vos sembla, una altra pinzellada musical, un fragment de la sinfonia número 3, heroica de Beethoven.
Thank you.
Sentim de fons encara aquesta tercera de Beethoven. Pablo, seguim parlant amb Pablo Milo. Sí. Hem parlat d'una sèrie de concerts sinfònics, però quin seria tu... quina idea has tingut a l'hora de crear aquesta temporada d'estiu?
Bueno, sobre todo, ya sabes que la temática, saliendo de COVID y teniendo que tornar a la festa, ¿no? Tornar a... que yo creo que era la principal idea, era buscar el mensaje de la cultura y el entretenimiento juntos en un espacio como es el Castillo. Obviamente quitando, exceptuando la semana de Juan Pons, que es la semana lírica por excelencia, y luego estos acuerdos que tenemos con Mayo Fiorentino, con la ópera de Zurich, con el Salzburgo, era traer que la gente disfrutara de la excelencia de los intérpretes.
Porque teniu fins i tot un dia un duo còmic sí. Que fa divulgació.
Sí.
Jo no els coneixia, però els he seguit.
Són extraordinaris. I Gudesman i jo crec que són el duo còmico més important que hi ha en el món de divulgació de la música des d'una perspectiva. A més, jo crec que el públic se va a posar molt bé perquè nos hacen a tots passar-lo mal. Para que todo el mundo lo pase bien. La orquesta baila, canta, se mueve, en fin. Pero es una aproximación muy seria a la música, porque además he de decir que tanto Alexei como yo son dos, tanto el violín como el piano, son dos extraordinarios músicos. O sea, sí. Son de una calidad impresionante. Y le hacen, o sea, desde esa perspectiva súper profesional, le dan un toque cómico y, digamos, ridiculizan pues todos los clichés de que se han ido, digamos, sumando en la música, tanto en el escenario como en el magisterio, como en las relaciones de una orquesta, de los músicos, en fin, es muy divertido.
Pablo, tu quan fas programació d'estiu, perquè quan vingui setembre també parlarem de això d'hivern, però quan fas la programació d'estiu, penses en un tipus de públic diferent del de la programació d'abonament?
Quizá pienso más en el entretenimiento, en que sean programas extraordinariamente divulgativos, extraordinariamente accesibles, que la gente venga a divertirse en un contexto de verano, más que quizá lo que puedas hacer durante la temporada de regular, entre septiembre y mayo, que pues le das un contenido un tanto más programático en este aspecto, ¿no? Es decir, basas más en las figuras que vienen y en los programas accesibles, por decirlo de alguna manera.
¿Y Tornar a Bellver, qué ha representado para esa orquesta?
He de decir, como siempre soy, hay que ser muy agradecido, el año pasado La Misericordia jugó un papel extraordinario en poder hacer música, seguir haciendo música, y creo que se hizo de una manera extraordinariamente digna y fantástica en tanto por producción como por a nivel artístico, pero claro, tiene condicionantes acústicos que no los podemos obviar, ¿no? Y Bellver es especial por tiene una acústica natural extraordinaria con ese aljibe mágico, tiene una historia con la orquesta que no la podemos olvidar, y el público tiene un encanto de ir, de acercarse, porque La Misericordia es Palma, en el sentido que la gente iba y era como parte de la ciudad. Acercarse al Castillo, aunque sea Palma, es otro momento cuando cruzas esas puertas del parque y llegas al monumento. Se establece una relación entre música, orquesta y público que creo que en pocos sitios en España hay, el Carlos V en Granada, aunque sea de otras dimensiones, pero es esta relación, que se prelaba, que se produce entre piedras que históricamente han producido arte y que luego permiten que la música suene bien y en ese pequeño gran formato que hacemos.
Hem d'anar tancant i tancarem amb la força de... Les noces de Figaro, perdó, de Mozart, l'obertura, que ja la Bernat ja la mos posa de fons. Hi ha molta part vocal en aquest festival d'enguany, eh?
Sí. Bueno, creo que hay tres instrumentos que son fundamentales para el público. Es la voz, el piano y el coro. Desde el punto de vista como instrumentos, ¿no? La voz como solista, el piano y entonces luego viene el violín, pero la gente, la ópera en gala o en este caso una Lucía en concierto que vamos a hacer, que va a ser también, también extraordinario. Creo que la gente la disfruta en concepto de aire libre, de verano en un castillo, y porque cuando haces una gala de ópera ofreces lo mejor del repertorio en voces que, bueno, pues son innegables. Por tanto, ese maridaje creo que el público lo agradece y tiene que estar. La ópera o lo vocal tiene que estar presente en un festival de verano.
Pablo Milgo, un plaer quan presenteu la temporada 2022-2023.
Dentro de poco, també... dentro de poco ja.
Ja, perquè hi ha molta gent que ja, ja mos demana, sabeu ja si faran alguna cosa?
Sí, sí.
No adelantem res de moment? Una obra, per exemple?
Leningrado
de Shostakovich. Sí. Molt bé. I, molt bé. Per tant, amics oients, ja sabeu que l'any que ve la programació estable d'abonament de la sinfònica que tindrem la sinfonia número 7 de Shostakovich. Això diem pres en Pablo Milgo, que segurament aquí un parell de setmanes tornarà a venir aquí, sí, per explicar la temporada d'abonament. Pablo, enhorabona, moltíssimes de gràcies.
Gràcies.
I, amics, vos deixem amb aquestes noces de Figaro, s'obertura, una pausa, tot d'una, i després entrarem ja en Maria Antoni Pasqual. Fins ara.
Ràdio. La ruta d'Orfeu, Pere Estelric. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio. A Ciutadella 100.9. A IV3 Ràdio, la ruta d'Orfeu.
Maria Antònia Pasqual, Jacqueline Dupré, bon
vespre. Bon vespre, Pere, bon vespre. Jacqueline Dupré i una polèmica biografia i una polèmica pel·lícula. I una violinista, violoncel·lista
extraordinaríssima.
Extraordinària, sí.
Sí, i parella d'un gran pianista i director d'orquestra.
Sí, sí, també. Sí, que encara es viu.
I encara es viu, sí.
Doncs sí, avui vos volia xerrar una mica de sa biografia de na Jacqueline Dupré i de sa seva música, considerada una de les millors. El llibre, que està, jo el tenc en anglès, però està traduït a l'espanyol, però no és difícil, és difícil de trobar.
És difícil, tu estàs ja descatalogat.
Sí, perquè a més va ser polèmic tot això. I després se va com a correr un tupido velo, crec. Però jo l'he vist, està escà, però existeix en espanyol. I doncs na Jacqueline Dupré era una violoncel·lista que va néixer a Oxford, va néixer l'any 1945 a Oxford, i va ser reconeguda, és encara reconeguda avui, com una de les millors concertistes d'aquest instrument, a pesar de que ja va morir el 1987. Gaudeix d'un prestigi especial la seva interpretació del concert en E menor, opus 85, de Edward Elgar.
Magnífica.
Crec que la
versió
va fer famosa,
sí, sí, sí,
aquesta interpretació d'aquesta versió. Era filla d'un comptable i d'una pianista, aficionada. Sa mare tocava el piano i als 4 anys va demanar a sa mare un violoncel. Va veure o va sentir qualque violoncel i li va agradar i li va dir que n'hi compràs un. Sa mare, i ell li va comprar, i va ser sa mare sa que li va començar a donar lliçons d'aquest instrument.
Sí, sí, sí.
Als 5 anys ingressà al London Violoncello School. Estudià violoncel a la Guildhall School of Music de Londres amb en William Plyth, i posteriorment estudià amb Paul Tortelier a París, amb Pau Casals a Suïssa i en Rostropovich a Moscou. Hi ha una anècdota de amb en Pau Casals, que ella va tocar quan era molt jove, en els 15 anys, a Zermatt, a davant d'en Pau Casals. I en Pau Casals li va dir, va comentar, segurament no és una anglesa aquesta persona que toca amb aquesta intensitat de sentiment i aquesta passió desinhibida, una de les coses que xerra en aquest llibre, passió desinhibida. I ella va dir, li va dir que nons, i ella va dir Jacqueline Dupré, no és un llinatge anglès.
No és anglès.
I en Pau Casals va dir, se va posar a riure i va dir, tate, ja ho he endivinat. Diu, no, diu, doncs sóc anglesa, el meu pare era de les illes del canal de Jersey, que clar, Jersey va ser molt d'anys, pertanyia al regne de Normandia. Després va ser annexionada als anglesos, hi havia com una mescla una mica, però era anglesa, en Pau Casals se va equivocar. I en aquest moment que en Pau Casals va dir això, ella estava tocant una peça de, ajuda'm Pere, de Camille Saint-Saëns, que a ell li va entusiasmar com ella ho interpretava. I és en la música que començarem avui, no sé si era la mateixa peça o
una
peça.
Jacqueline Dupré interpretant Camille Saint-Saëns.
Thank you.
Aquest concert per violoncel i orquestra.
Molt
magnífic,
guapo.
Molt guapo.
Sí, 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 sí.
I la Jacqueline està esplèndida.
Doncs, doncs no, Jacqueline Dupré en el 61 inicià una brillant carrera com a solista. El 1966 coneguen en Daniel Barenboim, que va néixer a Argentina, que era d'una família russa jueva, i era un pianista i director d'orquestra. Un any després, ella se va convertir en el judaïsme i se casaren. L'instint musical de Dupré, se diu que l'instint musical d'ella, unit a la intel·ligència de Barenboim, produïren bellíssimes gravacions. Entre d'altres, hi ha els cicles complets de les sonates per a violoncel i piano de Brahms i Beethoven. I aquesta dona, la Jacqueline Dupré, el 1972 donà el seu darrer concert. Era a Nova York.
En el 72?
Era molt jove, tenia 28 Imagina't. Anys, crec, o una cosa així. Era a Nova York, juntament amb el prestigiós violinista Zuckerman.
Pinchas Zuckerman.
Tots dos s'enfrontaven al doble concert de Brahms i els dirigia en Bernstein, en Leonard Bernstein. La Jacqueline, quan van obrir l'estoig del violoncel, en Bernstein va veure que no podia quasi obrir l'estoig. Ell va pensar que eren els nervis que la traïen i va dir, segueix. I ella va fer el concert i el va acabar. Però ja va ser el darrer. Els seus dits ja no tenien quasi sensibilitat, ella notava. Un mesos després la varen diagnosticar amb esclerosi múltiple. Tenia només 28 anys.
Me fa una pena tremenda, això.
Sí, molt. I jo crec que ara podríem escoltar un altre
fragment.
Sí.
Perquè li tocava molt bé Dvořák.
Dvořák, ara, sí. En sentirem dos més. Sentirem un de Dvořák, que és S'allegro moderato, del concert en B menor.
Bé, un concert de violoncel de Dvořák.
Interpretat per la Jacqueline
Dupré. Escoltau, perquè realment és una joia. Thank you. recordem als oients que parlàvem amb Maria Antònia Pasqual sobre Jacqueline Dupré, sí, aquesta violoncel·lista que va morir molt jove.
El 1987 va morir. Va néixer el 45 i va néixer el 87. Però des dels 28 anys fins a la seva mort els passà malalta, degenerant, una malaltia degenerativa que en aquells moments era més ràpida que ara.
I per un instrumentista, això?
Bé, ella, per ella va ser un cop enorme. Ella era una persona, se diu, molt apassionada, molt dedicada a la música, però en cos i ànima, i per ella això va ser terrible. Estava molt enfadada, molt amargada, i era una persona que abans del diagnòstic ho tenia tot, talent, intel·ligència, bellesa, era una bellesa anglesa, rosseta. Era considerada la millor violinista de la seva generació i s'entregava, se diu, com ja he dit, a la música en tota la seva passió. Això va suposar un cop. Pensa que ella se va casar amb en Barenboim i crec que dels 20 anys de matrimoni, de 8, els va passar malalta. Terrible. També en el llibre surt una mica tota la història polèmica que tingué en so seu home.
Podries dir, Maria Antònia, el títol del llibre?
Que el llibre, sí. Després tenia, perquè n'hi ha dos més també que xerren d'ella, de llibres, però el polèmic és aquest. Se diu Un genio en la família, la vida íntima de Jacqueline Dupré, i se va publicar el 97, o sigui, 10 anys després de la seva mort, i està escrita pels seus germans, na Hilary i en Pierre Dupré. Eren dos germans.
Ell era... Hilary també era violinista, crec que era.
També, sí, també músic. Crec. Tots tres eren músics. I una mare pianista, vull dir, era una família musical. I el llibre va contant trossos na Hilary i trossos en Pierre. Aquesta és la biografia polèmica que hi ha d'en Jacqueline Dupré. I és Un genio en la família, la vida íntima de Jacqueline Dupré. Hi ha dos llibres més que tracten que són, no sé si són... Sí, són tipus biogràfics. Un és Jacqueline Dupré Alive. Jo aquests no sé si estan traduïts per a l'espanyola, que és d'en Carol Easton, i en Jacqueline Dupré Her Life, Her Music, Her Legend, que és d'en Elizabeth Wilson. Aquesta la va supervisar, crec, un d'aquests dos, el seu home, el seu en Barenboim, perquè ell se va quedar un poc tocat en el que diu també la biografia dels germans d'ella. En Barenboim, mentre ella estava malalta, a ell el varen nomenar director de l'Orquestra de París, a principis del 80, crec. Allà va conèixer a la pianista Elena Bashkinova, una russa pianista, sí, i no se varen casar fins un any després de la mort de Jacqueline Dupré, però ells tenien una relació ja, i d'aquesta relació tingueren dos fills. I en Jacqueline tot això ho duia molt malament, que el seu... Bueno, en el llibre aquesta, la biografia, a la realitat jo no ho sé, Pere, perquè d'aquesta biografia, que ha estat molt polèmica, amics de Jacqueline Dupré han criticat que sa germana airejàs coses tan íntimes com eren relacions inclús sexuals de Jacqueline Dupré en so seu cunyat, en so germà de Hilary. Perquè aquí xerren que, com si na Hilary li deixés el seu home, perquè ella estava, se diu, de na Jacqueline Dupré, ho diuen aquí, no ho dic jo, que era molt, molt
apassionada
sexualment, també. I que na Hilary, com que feien menatge a Troyes, i a més ho conten en el llibre.
Sí.
I del llibre se'n va fer una pel·lícula.
Sí, Hilary.
Que en Emily Watson, que va fer una interpretació fantàstica.
Van estar les dues actrius nominades a l'Oscar,
I la pel·lícula és un reflex d'aquesta biografia. És vera 100%? No, és vera. Aquí hi ha un article que jo vaig trobar cercant coses del País, de l'any 99, que era quan el llibre estava recent, que diu de... Diu, lo més polèmic que se reviu a la pel·lícula se refereix a un homenatge a Troyes entre na Hilary i el seu home, Kiefer, i na Jackie. Hilary inclús explica en el llibre que ella mateixa va convèncer el seu marit perquè compartís llit amb la seva cunyada. El matrimoni de Jackie amb el pianista i director d'orquestra Daniel Barenboim s'estava acostant ja a un final. i era molt problemàtic. I una aventura sexual en la intimitat familiar va semblar un bon remei contra la depressió de Hillary. Ells vivien junts, vivien en res perquè ella se'n va anar a viure quan estava malalta a casa germana. I jo he llegit que molt abans de quan sa germana va conèixer en Kiefer, ells ja tenien una amistat molt íntima, en Kiefer i en Jacqueline Dupré. O sigui que no sé, sa germana conta que però això
si això ho conta sa germana,
I la varen criticar molt perquè varen dir que traia una... que deien que era gelosia.
Que era innecessari
que ella explicàs totes aquestes intimitats a un llibre. I ella diu que era perquè era com un exercici que ella necessitava fer i que no en cap maldat, sinó perquè se conegués com va ser de tormentada part de sa vida de na Jacqueline.
La pel·lícula jo he vist... la vaig veure en el seu moment, ja té els seus anys, deu tenir 10 anys o més, aquesta pel·lícula.
La pel·lícula no sé quin any se va fer, ara no,
sí,
no ho sé.
Sí, ja té els seus anys.
El llibre va sortir el 97, la pel·lícula igual,
no
va...
No
igual va sortir el 99 o una cosa així, la pel·lícula. Jo l'he vista, també.
I els enregistraments de na Jacqueline amb en... Fins i tot hi ha una gravació que la podeu trobar per YouTube,
sí,
del concert d'Elgar, que tu citaves en el principi,
sí, sí,
en blanc i negre,
sí,
en Jacqueline i en Barenboim dirigint.
Sí, sí, sí. I
joveníssim, Barenboim.
Sí, perquè també hi ha un documental que va fer el cineasta, sobretot documentalista anglès, en Christopher Nupen, el 2017, per celebrar el 30 aniversari de sa mort d'ella, i que se diu Un talento inenarrable, que també se troba. I aquí hi ha el concert per violoncel de Edward Elgar i una entrevista que també ha estat molt criticada que li va fer ell el 1980 quan ella ja estava convalescent. Aquest se troba, aquest documental. Està molt bé.
Quin títol és, Marintoni?
És Un talento inenarrable. I és del 2017 i és en Christopher Nupen, que és un bon documentalista que treballa... ara ja és gran, però ha treballat molt per la BBC fent documentals. Aquí, vull dir, no explica segons que les intimitats aquestes estan a la biografia que va fer
la germana
i el germà, tots dos. I és un llibre que en realitat és un llibre està ple de fotografies d'ells quan eren petits, explica molt la història familiar, explica a ella com era, com sa passió per sa música, sa família, que eren una família musical, no sé, ses vacances que les passaven a una casa remota a França, que s'hi havien d'anar a peu per arribar-hi. No sé, jo penso que una part de vora té tot això. Ara que sa germana...
Se recrea una mica amb això.
No ho sé, a lo millor per ella era normal explicar-ho o no necessitava explicar-ho, no ho sé. Però bueno, va ser molt polèmic, en Barenboim no se va voler pronunciar perquè ell no el deixen 100% ben en Barenboim en sa actitud que va tenir amb ella i que pràcticament en el final, quan ella estava malalta, ja tingués una altra relació. Va ser criticada molt per Lloyd Webber, el germà, que era molt amic de Jacqueline.
Que era violoncialista.
Sí, va criticar aquesta biografia molt. Ell diu que a Hillary se la menjava la gelosia cap a sa germana. Això és una opinió d'ella. I diu a Hillary i en Pierce, els germans se defensen dient que és un exercici de supervivència, aquest llibre, com un esforç per orejar, per treure la veritat, perquè ells necessitaven treure aquesta veritat perquè sabés les dificultats que du viure amb una persona superdotada, com era la Jacqueline.
Sigui o no veritat, sigui ho firma la germana i no ho deim nosaltres.
No ho deim nosaltres, això ho diu la biografia, que és recomanable. Jo crec, sí, i la pel·lícula
jo
també.
Jo miraré més si la trobo, em vinc a costar una mica
i
més.
I el documental també. I per acabar la Jacqueline poden tornar a sentir una obra...
Una mica de Borja. I la Maria Antònia, ha estat sempre un plaer tenir-te.
Idò, fins a la propera.
Idò, amics, tanquem avui el programa amb un altre fragment de musical de Borja, interpretat per Jacqueline Dupré. Tornarem nosaltres, com sempre, diumenge. Bona nit.